Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Per fi és dijous, 21 de març del 2024, comença el dia amb fresca, eh? Això és alguns núvols, algunes boires. Durant tot el dijous es mantindrà el cel entelat pel pas de núvols prims i aquesta pols africana. A la tarda s'escaparà algun ruixat aïllat al Pirineu, al migdia serà càlid amb moltes temperatures que aniran dels 20 als 26 graus. D'aquí uns moments la Mònica Usart ens explicarà com pinta aquest pròxim cap de setmana. Terrabastall a la Federació Espanyola de Futbol després de l'escorcoll que la Guàrdia Civil va fer durant tot el dia d'ahir a la seu de les Rozas, que és la seu de la Federació Espanyola de Futbol, i al domicili particular de Luis Rubiales a Granada. La Fiscalia ara demana la detenció de l'expresident de la Federació Espanyola, de Luis Rubiales, tan bon punt trepitgi l'Estat. De fet, està en aquests moments a la República Dominicana. Això el dia que Dani Alves podria sortir avui mateix de la presó si aconsegueix pagar el milió d'euros. Ho farà, això sí, davant la indignació i la ràbia de la noia qui va violar la discoteca Sutton de Barcelona. Ahir, en una entrevista aquí al Monarracú, l'advocada de la víctima, l'Esther García, acusava l'Audiència de Barcelona de dictar justícia a mida per persones riques com ell i avisa que recorrerà la decisió. Mentrestant, avui que el president Carles Puigdemont anunciarà si es presenta o no a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya, això mentre continua pendent de si el Senat retarda o no la llei d'amnistia. Diem això de o no perquè, segons llegim avui a l'Espanyol, el PP no descarta fer marxa enrere i no arribar finalment al Tribunal Constitucional. Rebaixaria, per tant, la guerra entre les dues cambres legislatives de l'Estat, Congrés i Senat. De tot plegat, avui en parlarem a la tertúlia interessantíssima amb el David Fernández, amb la Conxi Baray, amb la Neus Tomàs, amb el Joan Julivert i amb la Mònica Hernández trepitjant l'ull de por. I amb ells també estarem pendents de les protestes a les presons. De fet, avui els funcionaris es concentren davant del Parlament de Catalunya a partir de les 9. A aquella hora està previst que comparegui també la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, per donar explicacions tant de les mesures que està posant en marxa el seu departament com del cas de la Núria, que és aquesta cuinera assassinada per un pres a punyalades dimecres passat a la presó de Mas d'Enric. A la resta dels esports, Joao Cancelo ha superat amb èxit les proves que li han fet per descartar un problema hereditari al cor. El portuguès es va perdre el partit de la seva selecció contra l'Atlètic de Madrid del Barça per precaució, però ara ja es pot incorporar amb la selecció portuguesa. I el director esportiu del Barça, Deco, ha reconegut a la SER que ha cobrat pel traspàs de Rafinha a través d'un fons d'inversió. I a partir de les 11 al matí, música aquí al Monarracú, ens visitarà el youtuber i cantant Rock Joe, més conegut com a Rojo, que amb només 21 anys ha publicat 8 discos, 8. Avui ens presentarà l'últim, que es titula Los Sueños de Nube, que surt a la venda demà, però avui ja el podrem escoltar aquí al Monarracú. I després, una mica més de música amb el gran Guille Milky Way i amb el Marc Segués i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vull la matinada. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Pedrol?
Doncs sí que la Fiscalia ha ordenat la detenció de Luis Rubiales com a investigat per un possible cas de corrupció i de blanqueig de capitals. Agents de la Guàrdia Civil van escorcollar durant el dia d'ahir la seu de la Federació Espanyola i van detenir 5 persones del nucli dur de Luis Rubiales mentre buscaven suposats contractes irregulars relacionats amb obres que s'han fet a la Cartuja de Sevilla, és la seu de la final de la Copa del Rei, i també el trasllat de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. És a partir d'aquesta operació on s'origina tota la investigació, tot i que aquest trasllat de la Supercopa a l'Aràbia Saudita no és la principal preocupació del jutge. En tot cas, també van registrar el domicili de Rubiales a Granada, però no se'l van poder endur perquè des de fa un mes es troba a la República Dominicana, on, per cert, no hi ha tractat d'extradició. La Federació Espanyola, a tot això, a més un comunicat assegurant que col·laborarà amb tot el que li demanin les autoritats i alhora s'ha vist obligada a aturar la convocatòria de noves eleccions que s'havia de fer ahir. I, mentrestant, la FIFA s'ho mira tot amb certa desconfiança. Recordem que Espanya, juntament amb Portugal i el Marroc, serà la seu del Mundial del 2030, però l'Assemblea de la FIFA encara ha de ratificar aquesta candidatura.
Va, jo us explico una mica el que sé. Que no és quasi gaire. Primer, la presumpció d'innocència per davant, que és una cosa que em posa especialment nerviós. La presumpció d'innocència, això es dona per fet. Val, aquí els registres es fan bàsicament, efectivament, a través d'aquelles famoses converses que van aparèixer de WhatsApp entre Luis Rubiales i Gerard Piqué. El nom de Gerard Piqué aquí és tangencial, i ho dic perquè és un nom molt llaminer. I ara hi haurà una part de la població d'oients de la secta de les Isques, que ja està bastant defensant el Piqué. No, no és que ho defensi, és que no apareix. És que ni han escorcollat la seva empresa, ni l'han trucat, ni està res. Puc dir una cosa, que si el busquen a casa no el trobaran perquè està fora de viatge. Però amb això, el que vull dir és que no té res a veure. Sí que és el que diuen aquí alguna cosa. Què va passar amb aquell contracte? Aquest contracte passa que és un contracte aproximadament d'uns 240-250 milions d'euros, el contracte que firma la Federació Espanyola de Futbol a través i amb Cosmos, que fa d'intermediària pels partits de la selecció de la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita, pel qual Gerard Piqué i Cosmos en aquest moment crec que hi havia una comissió d'un 10% aproximadament, val? Però això no és il·legal. Però aquelles converses fan que diguis, hosti, i posen sota sospita els contractes. Però, a partir d'aquí, la UCO, de la Guàrdia Civil, comença a estirar del fil i troba uns contractes estranys a la Xina, amb la Federació Espanyola. Aquí hi ha Cosmos i Gerard Piqué, ni són, ni tenen, ni se'ls espera, ni res. I, sobretot, apareixen unes obres de l'estadi de la Cartuja de Sevilla. Aquí hi ha alguns detinguts, alguns d'ells, home, sobretot hi ha un home de confiança que es diu Tomás González Cueto, que és l'assessor jurídic extern de la Real Federació Espanyola de Futbol, Pedro González Segura, que és el director dels serveis jurídics, i José Javier Jiménez, cap de personal de la Federació Espanyola. Hi ha d'altres que estan a l'exterior. Val? A partir d'aquí veurem què passa. Aquesta operació es diu operació, per exemple, que està titulada com a Operació Brody. I això ho porta tot al jutjat número 4 de Majadahonda, que és qui, una jutgessa, és la que diu, ep, comencem a investigar a partir d'aquí. Veurem què passa. Aquí el problema és Rubiales. I, atenció, un altre nom propi. N'hi han dos més. Un és el que ara està en funcions. Aquest senyor, aquí ara no apareix, que es diu Pedro Rocha. Aquest senyor apareixerà. I molt, entre altres coses, perquè era l'encarregat dels calés de la Federació Espanyola de Futbol, perquè era l'home de màxima confiança de Luis Rubiales, perquè era un testaferro dins de la junta directiva, amb la qual cosa aquest serà el proper. I no descartem un nom que sempre hi és, que és el del president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Andreu...
Joan Soteras.
Perdó, Joan Soteras. I després també hi ha el... Bueno.
Andreu Camps?
Sí. Que és l'altre nom que hem de posar aquí sobre la taula. Veurem, que no ha passat res, de moment. Però això us explico, que és més o menys com està la situació. Bueno, avui més. Per cert, com deia l'Albert Pedrol, com si es pot quedar a la República Dominicana, Luis Rubiales, que fa molt de... O sigui, he de dir una cosa, fa molt de detenció, això. D'on està? Està a la República Dominicana. I, hosti, no estan mai a Liechtenstein. Estan a la República Dominicana. No estan mai a Uruguai. Estan a la República Dominicana. Amb la qual cosa, no hi ha tractat d'extradició, amb la qual cosa ja es pot quedar allà. Sí, es pot quedar allà a la Romana. Però jo crec que tornarà. Vaja, suposo. Bueno, tenim més coses, Agustí?
Doncs sí, perquè Dani Alves podria sortir avui mateix de la presó de Brians 2, on està tancat des de fa un any i tres mesos, si aconsegueix pagar 1 milió d'euros de fiança. És la quantitat que li ha imposat el tribunal i que, segons La Vanguardia, abonarà el pare d'un altre futbolista, Neymar, que ja el va ajudar a pagar la indemnització de 150.000 euros per la víctima de la violació. Alves té tots els comptes embargats al Brasil per una disputa familiar i, per tant, l'exjugador del Barça ha hagut de recórrer al seu cercle d'amistats per poder quedar en llibertat. A més, l'audiència de Barcelona també li retirarà els dos passaports, l'espanyol i el brasiler, per evitar que s'escapi. Una decisió, la de deixar Alves en llibertat a l'espera que es resolguin els recursos, que comparteix la magistrada del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, Francisca Verdejo defensava les mesures que li han imposat.
No nos fijemos solamente en la fianza. Se le van a retirar los dos pasaportes. Se le ha impuesto una obligación de comparecer ante el juzgado. El incumplimiento de cualquier medida va a implicar la revocación de esa libertad. Por tanto, él va a tener que comparecer. Él está sujeto a un control judicial.
En canvi, en una entrevista aquí al Món a RAC1, l'advocada de la víctima acusava l'Audiència de Barcelona de dictar la justícia a mida per persones riques com ell i avisava que recorrerà.
Aquí hi ha un problema que és el tema de la comunicació. Si algú ha d'explicar, perquè tu mires i dius, efectivament, pagues 1 milió d'euros, surts, mira, el ric ja paga. Però aquí ha d'haver-hi... Però és el que deia la... que sentia l'entrevista aquest vespre de la... que li feia la navallonesta a la Francisca Verdejo, la magistrada del jutjat de violència sobre la dona, i explicava, bueno, que les mesures que li han imposat són molt dures perquè no pot marxar. O sigui, és evident que quan vagi pel carrer no pot anar gaire pel carrer. Dani Alves, també, les coses com són, hauria de, però no podrà, per molts motius, però almenys explicar-ho, perquè, clar, tu dius, tu entens això? No, jo no ho entenc. Entens, pagues 1 milió i surts. Sí, sí. Ah, és el que... per això que jo crec que és tan important la comunicació, que surti algú i que faci una... I no les parts, és a dir, algú que digui, hòstia... Jo, com que sóc dels que penso que els àrbitres han de parlar, tant en els camps de futbol com al segle XXI han de parlar també els àrbitres dels jutjats. El dia que Carles Puigdemont anunciarà si es presenta o no les eleccions del 12 de maig al Parlament.
Com us va avançar el Món de RAC1, serà a les 7 del vespre en una conferència a l'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya Nord. De fet, la tria del lloc està plena de simbolisme, no només pel paper que Elna va jugar durant l'exili republicà, sinó també perquè allà s'hi van imprimir milions de paperetes i s'hi van amagar les urnes de l'1 d'octubre. Aquest vespre, a Puigdemont l'acompanyarà la plana major de Junts per Catalunya, que confia que la possible candidatura de l'expresident sigui un revulsiu per la campanya electoral.
Sí, com sigui, són les 6 i 11 minuts. En cas que Puigdemont optés per presentar-se, caldrà veure si finalment els terminis de la llei d'amnistia li permeten o no.
Sí, això sobretot després que el PP presentés del Senat un conflicte entre òrgans constitucionals. Ara bé, encara està per veure quina serà l'afectació real que tindrà aquesta maniobra, i és que, segons explica avui el Digital i l'Espanyol, fons populars admeten que el partit podria fer marxa enrere i no anar fins al final amb la mesura, és a dir, que es plantegen demanar al Congrés que retiri l'amnistia, però un cop la cambra previsiblement no ho faci, aturar-se aquí i no portar el cas al Constitucional. Segons el Digital, el PP admet que portar la llei ara al TC podria ser contraproduent per ells perquè tenen coll avall, que la majoria progressista del tribunal resoldria a favor de l'amnistia i això els trauria força de cara a futurs recursos. En qualsevol cas, la llei és clara, el Senat té com a màxim 2 mesos per tramitar l'amnistia i si no ho fan aquest termini, s'aprova de facto. Fons del govern espanyol admeten, això sí, que es podrien endarrerir uns dies respecte al que estava previst.
A 3 minuts per un quart de 7 del matí aquí al Món a RAC1, la consellera de Justícia compareixerà aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre l'assassinat de la cuinera a la presó de Mas d'Enric.
Gemma Ubasart serà al Parlament a partir de les 9 i una hora abans, a les 8, hi aniran els funcionaris de presons que han convocat una nova protesta al Parc de la Ciutadella per reclamar la dimissió, tant d'ella com del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Aquesta és la línia vermella que mantenen els funcionaris, tot i que ahir es van reunir per primera vegada amb el govern. Ara bé, la lectura que en fan les dues parts és molt diferent. Núria Nassarre, d'UGT, diu que no han variat el discurs, però la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, deia que s'han fet avenços.
Molt bona disposició a que estiguem callats. Ai. Hem dit Ai. Que no, que si no hi ha dimissions, la lluita continua.
Des del govern feia 6 dies que perseguíem poder fer aquesta trobada, poder-nos assentar, poder escoltar els diferents representants sindicals, i avui només és el principi. Agraïm moltíssim i creiem que és això, que és el primer pas.
A més de dimissions, els treballadors volen saber a quines conclusions ha arribat la investigació interna del Departament de Justícia sobre què va fallar en el crim de la cuinera de Mastanri.
Per cert que no gaire gent tampoc, però centenars de persones van manifestar ahir al vespre davant la seu del PP a Madrid per exigir la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso.
Sí, van ser unes 800 persones i van sentir crits com Ayuso dimissió, no fuera corrupta de l'Assemblea, i s'hi van veure banderes republicanes i també de la Universitat de Madrid. Això mentre el cas es continua embolicant, ara perquè el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha admès que va enviar informació falsa a un grup de WhatsApp amb periodistes. Concretament, els va dir que 2 periodistes del Diario Punès, que és qui va revelar la informació en primer moment, encaputxats, havien intentat entrar a la força a la casa d'Ayuso, i també deia que 2 periodistes, en aquest cas del País, l'altre mitjà que va publicar sobre la parella d'Ayuso, estaven assetjant veïns de la zona, alguns menors, per extreure'n informació. Ara, Miguel Ángel Rodríguez admet que res d'això era veritat, però es justifica dient que ho va enviar a títol personal.
Poca broma avui amb el País. Poca broma. Avui Luis Gómez, que és un periodista que conec perquè va fer molts anys bàsquet al diari El País, és des de fa un temps és el director, l'encarregat de la secció de Madrid del diari El País. Avui a la portada del País és: l'equipo de Ayuso hostiga la prensa que investiga a su pareja. difundió bulos y usó datos policiales para señalar a periodistas del país. Y l'editorial ja va en portada avui del país, que és intolerable acoso a la premsa. Ho dic perquè el país va fort. Va fort contra Miguel Ángel Rodríguez, assenyalant-lo directament com un assetjament directament als periodistes. Mentrestant, està molt contundent, per exemple, contra Isabel Díaz Ayuso. Avui Òscar Puente, el ministre de Transports, assegura que la presidenta de Madrid participa dels delictes fiscals de la seva parella perquè viu als pisos que la parella, Alberto González Amador, hauria comprat amb els diners que hauria defraudat a Hisenda.
Isabel Díaz Ayuso, igual que dije ayer en el Senado, es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja.
Eso es una acusación muy grave.
Ya, claro que es grave, sí.
Está acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber cometido un delito.
No, estoy acusándola de participar lucrativamente de la comisión de un delito de su pareja.
En entrevista amb, a la SER, amb la veu que sentien del presentador del programa de l'Hora 25, que és l'Aimar Beretos. I el govern valencià de PP i Vox vol que el valencià deixi de ser llengua obligatòria a l'escola.
Els dos partits ho han anunciat a les Corts, aprofitant el debat sobre una iniciativa legislativa popular de l'entitat Hablamos Español. L'organització vol que aprendre valencià no sigui obligatori i que els alumnes o les famílies puguin escollir si volen o no fer aquestes classes. De moment, el govern del País Valencià ja ha dit que hi està d'acord, però perquè la iniciativa prosperi abans cal que les Corts Valencianes hi donin llum verda.
I ja almenys tres persones investigades per haver intentat accedir il·legalment a l'exterior mèdic de Kate Middleton.
Ho explica el diari britànic The Mirror. Hauria passat el mes de gener després que la princesa li fessin una operació abdominal. Recordem que es tracta del mateix hospital en què el rei Carles III s'està tractant d'un càncer. Tot plegat mentre les xarxes continuen plenes de missatges i comentaris que posen en dubte que Caterina de Gales sigui la dona que apareix en aquell vídeo que es va publicar fa uns dies quan sortia de comprar en una botiga agrícola de Windsor amb el príncep Guillem. Doncs bé, el diari que va publicar les imatges, The Sun, ha parlat amb l'autor de la filmació. Es tracta de Nelson Silva, que s'ha fet d'or amb la subhasta de les imatges i que assegura que sí, que la dona que camina al costat del príncep Guillem sí que és l'autèntica Caterina.
Vaja. I atenció, perquè entre avui i demà, és un quart i un minut de set del matí, entre avui i demà podríem tenir problemes a l'hora de fer servir algunes aplicacions mòbils.
Sí. Atents. Per exemple, per entrar a l'aplicació del banc o per comprar un bitllet de tren, perquè els informàtics de l'empresa que desenvolupa les apps de, per exemple, Banc Sabadell, CaixaBank, Renfe o Mango, entre molts d'altres, fan vaga. L'empresa és la multinacional tecnològica DXC Technology i els sindicats majoritaris han convocat una aturada per avui i per demà a tot l'Estat. Reclamen un augment salarial i denuncien que els últims 3 anys han perdut un 17% del seu poder adquisitiu.
I per cert que a Barcelona ha posat en marxa una prova pilot per intentar fer fora els coloms al barri de les Corts, aviam.
La mesura consisteix a fer volar aus rapinyaires de manera intensiva durant un parell de setmanes, com falcons i àligues, perquè impedeixin que es formin nous assentaments. Un tècnic acreditat en falconeria, uniformat, visitarà els espais com els voltants del Camp Nou, els jardins de Bacardí i també els de la Maternitat, i farà volar una au rapinyaire perquè disgregui els grups de coloms. Durant aquesta primera fase, l'actuació es farà des de les 8 del matí fins a les 4 de la tarda, i en una segona es farà el manteniment durant 3 dies a la setmana. La prova pilot es fa en aquesta zona davant de l'increment que hi ha hagut de coloms. A banda, també s'impedirà que actuïn els que s'anomenen grans alimentadors, que són persones que donen de menjar als coloms més de 2 quilos cada dia. A Barcelona seran detectat uns 350.
Si hi ha gent que dona de menjar als coloms. Hi ha gent de tot. La gent que dona de menjar coloms, hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot, no entrarem això. Lo dels voltants del Camp Nou amb els coloms, lo del barri, jo entenc, lo del barri de les Corts, perquè són uns, les rates aquestes voladores que quan eren petits ens feien moltes gràcies, perquè anàvem, em portàvem els meus avis que vivien al carrer de les Moles de Barcelona, em portaven a la plaça Catalunya a donar de menjar les veixes dels coloms allà, i venien aquestes i feia gràcia, ara em fa fàstic directament quan veig aquests bitxos, em fa fàstic. Això i les gavines de la zona de la Boqueria, que Déu-n'hi-do també. Que això serà que no són gavines, o sigui, són cavalls. Doncs amb els coloms iguals. Això de les aus rapinyaires hi ha... L'hotel Princesa Sofia, això amb el Joan Gaspar, ja ho feia servir. Perquè si no tenien coloms allà dalt... Però, en fi. Avui arriba a les llibreries Vida Tresina, biografia autoritzada de Les Tresines. És la sala de literatura de les tres germanes més famoses de la televisió catalana, un llibre escrit a quatre mans pel Jordi Milán, el director de La Cubana, i Pol Vinyes, que explica l'origen de les Tresines abans de l'estrena de la famosa sèrie a TV3. Unes ganes d'aquest llibre, tu. I a les plataformes, per cert, que si qui vulgui veure la gran triomfadora d'aquesta temporada de Premis Oppenheimer, la pot veure ja. We imagine a future. And our imaginings horrify us. És Sky Showtime, que per accedir-hi adotarà a través de Movistar Plus. Pel que fa a la resta dels esports, què?
Doncs mira, que Joao Cancelo sobretam èxit les proves que li han fet per descartar un problema hereditari al cor. El portuguès es va perdre el partit contra l'Atlètic de Madrid per precaució, però ara ja es pot incorporar amb la selecció del seu país. I que el director esportiu del Barça, Deco, ha reconegut a la SER que ha cobrat pel traspàs de Rafinha a través d'un fons d'inversió. El portuguès defensa que va deixar de ser agent de futbolistes quan va entrar al Barça, però que no va renunciar a endur-se el que li pertocava com a intermediari. És per això que va vendre la comissió que li pertocava a un fons d'inversió. Aquí el Barça ha anat pagant a terminis. I que el Barça femení va guanyar 1-2 al camp del Brand de Noruega i haurà de rematar la classificació per les semifinals de la Champions. Dijous vinent al Johan Cruyff i en bàsquet, el Barça ha perdut de 14 a la pista del Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius a l'Euroliga en un partit marcat per una primera meitat molt dolenta en què el Barça va arribar a perdre de 25.
Què, Mònica?
Continua tot igual. Avui tornarà a ser un dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims i també de pols africana i a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. Les temperatures pujaran respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques interiors, entre els 22 i els 26 de màxima i al voltant dels 20 a la línia de la costa. Demà, un temps molt semblant al d'avui, però amb temperatures més altes, sobretot al sud, costa i prelitoral, per tant un parell de dies encara de caloreta, i després a partir de dissabte comencen a baixar les temperatures, però la baixada es farà més evident diumenge i a principis de la setmana que ve. Si avui parlem d'aquests valors de 20 a 25 en general a tot el país, doncs diumenge, dilluns parlarem de temperatures màximes d'entre 14 i 18 graus, que serien més normals per l'època de l'any en què ens trobem. Dissabte amb un cel mig ennuvolat, amb 4 gotes, diumenge algun plogim també entre la Costa Brava i la Costa Central, i pinta que dilluns i dimarts, sobretot al matí, s'esperen ruixats a tot arreu, que podrien deixar entre 20 i 40 litres per metre quadrat a les comarques del nord i seran més minsos que a les comarques del sud. I després, si mirem una miqueta més enllà, dimecres s'espera pluja, per tant, dilluns, dimarts al matí i dimecres serien dies de temps insegur amb pluja a pràcticament tot Catalunya. Dijous, mig ennuvolat però sense aigua, i divendres podrien tornar els ruixats. I no estiro més enllà. Sí que es veu una setmana insegura, maca, en general, bueno, i a tota la península.
Perdó.
Ja ho sé. Sí, sí, jo vull que arribi pluja. Però és veritat que la gent a les portes de la Setmana Santa vol dir una altra cosa. Però tindrem de tot, eh? I no serà cap gran temporal. Ai. És a dir, no seran 200 litres per metre quadrat.
Digues, i sumant tampoc?
Els 200 litres sumant? Ostres, clar, ara m'hauria d'arriscar dir-te què passarà d'aquí més d'una setmana.
Però pinta
de moment, aquests registres que t'he dit...
Oblida-te'n de la gent que va prendre el sol, val? Oblida-te'n d'aquesta gent.
Pinta una setmana moguda.
I aquesta setmana moguda, si és així, no arreglarà la sequera?
Jo crec que no, perquè aniran a arribar uns fronts de l'Atlàntic. És a dir, ho hem repetit moltes vegades, que nosaltres el que necessitem és que ens arribi alguna cosa del Mediterrani, que és el que ens aporta més aigua, més quantitat. I això seran fronts que aniran arribant de l'Atlàntic, aniran escombrant tota la península i arriben aquí doncs amb menys força i ens deixen ruixats, però de moment no et diria com per solucionar la sequera.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Mercè, què és? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Bé.
Marga, ja t'ho he enviat.
Avui comencem el dia amb un diàleg d'aquells de posar els peus a la galleda. Un periodista d'Onda Cero fa evident que, tot i que potser abans era molt fan dels Beatles, amb els anys els hi ha anat perdent la pista.
Ai.
Hay mucha gente que Ringo les caía muy bien, ¿no?
Porque les gustaba el nombre.
Les gustaba el nombre.
Va bien.
Tíos simpáticos, no daba problemas, comía bien, iba limpio, siempre saludaba. Ringo dice que las películas eran todas buenísimas y Paul no dice nada porque ya sabéis que está muerto.
¡Hostia!
¿Qué? Y Paul no dice nada porque ya sabéis que está muerto, por lo tanto no puede opinar.
Mare meva. Em mata tal...
Més ho té com molt clar, eh?
Sí, no, ho he dit, però molt convençut, eh? Molt convençut. Demà, dissabte, el Guitar Barcelona actua al Palau de la Música Catalana, Coque Malla, gran Coque Malla. I té un disc de fa ja, amb la cunyeta ja fa 10 anys, un disc on, que es diu Mujeres, amb un canta cançons amb dones. Hi ha una versió, i no cal dir res més, dic que canta l'andalusa Annie B. Sweet amb Coque Malla aquesta cançó.
tantos años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar, no puedo vivir sin ti.
Acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera.
Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu
Esclat. T'has fixat en la gent rica?
Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Que la Fiscalia detindrà Luis Rubiales quan posi un peu a l'estat espanyol.
El president inhabilitat de la Federació Espanyola està investigat per un possible cas de contractes irregulars durant els 5 anys que va durar el seu mandat. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat el seu domicili a Granada, però no se l'han endut perquè es troba a la República Dominicana. Segons el Confidencial, la jutgessa investiga Rubiales i el seu nucli dur per operacions amb criptomonedes i tripijocs a l'última Eurocopa.
Dani Alves podria sortir avui mateix de la presó si paga 1 milió d'euros.
Segons la Vanguardia, serà el pare de Neymar qui li deixarà els diners. La defensa de la víctima diu que recorrerà la decisió. L'Audiència de Barcelona també li retirarà el passaport per evitar que s'escapi.
Gemma Ubasart compareix a les 9 del matí per donar explicacions sobre l'assassinat a la cuinera de la presó de Masdenric.
Es preveu que la consellera de Justícia doni els primers detalls de la investigació interna sobre el crim. A les 8, els funcionaris de presons han convocat una nova protesta al Parc de la Ciutadella per demanar que dimiteixi.
Carles Puigdemont anunciarà avui si es presenta a les eleccions del 12 de maig.
Com us va avançar el món a RAC1, serà a les 7 del vespre a l'Ajuntament d'Elna, la Catalunya del Nord. L'acompanyarà la plana major de Junts, que confia que la possible candidatura sigui un revulsiu per la campanya.
I fons del PP admeten que el partit podria fer marxa enrere i no endarrerir encara més l'aprovació de la llei d'amnistia.
Segons l'Espanyol, es plantegen demanar al Congrés que retiri l'amnistia, però un cop la cambra no ho faci, aturar-se i no portar el cas al Constitucional. Això quan avui, si no hi ha sorpreses, el Consell General del Poder Judicial aprovarà un informe demolidor sobre la llei.
El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso admet que ha enviat informació falsa a un grup de WhatsApp amb periodistes.
Miguel Ángel Rodríguez els va dir que periodistes del diari .es i del País van intentar entrar a la força a casa de la presidenta de la Comunitat de Madrid i que assetjaven veïns de la zona. Centenars de persones s'han concentrat aquesta nit a Gènova per demanar la dimissió d'Ayuso.
El govern del País Valencià, de PP i Vox, vol que el valencià deixi de ser una llengua obligatòria a l'escola.
Volen que els alumnes o les famílies puguin escollir si volen fer aquestes classes. Per aprovar-se, però, haurà de passar per les Corts Valencianes.
Ja són 3 els investigats per, suposadament, haver intentat accedir a l'historial mèdic de la princesa de Gales quan estava a l'hospital.
Ho explica el diari The Mirror, això quan l'autor del vídeo de fa uns dies en què se la veu amb el príncep Guillem ha confirmat que sí que és l'autèntica Catalina.
I la vaga d'informàtics de l'empresa DXC Technology pot fer que moltes aplicacions deixin de funcionar correctament.
Fan vaga avui i demà i se'n poden ressentir les aplicacions de Banc Sabadell, CaixaBank, Renfe o Mango. Reclamen que se'ls apugi el sou.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui s'espera un dia pràcticament calcat al d'ahir.
Sí, serà un dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims i també de pols africana i a partir del migdia no es descarta algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. Les temperatures pujaran respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques interiors, amb màximes que es mouran entre els 22 i els 26 graus i es quedaran al voltant dels 20 a la línia de la costa.
I quines temperatures tenim a hores d'ara?
Ara mateix 14 graus a Roses, 8 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Gandesa i també a Girona, 10 graus a Lleida, 11 a Tarragona i temperatures d'11 a 14 graus a Barcelona.
I de moment normalitat al transport públic i a les carreteres. A aquesta hora només hi ha mig quilòmetre de circulació intensa a la P7 al seu pas per Aiguaviva, al Gironès, on hi ha un carril tallat a causa d'un cotxe avariat. Sí, sí, 33, fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Aquesta primavera, llança't Flowers al centre comercial, esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camille Escurella amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
El món a RAC1.
6:37, la Fiscalia ha ordenat la detenció de Luis Rubiales com a investigat per un possible cas de corrupció i de blanqueig de capitals. Agents de la Guàrdia Civil van escorcollar durant el dia d'ahir la seu de la Federació Espanyola de Futbol i van detenir 5 persones mentre buscaven suposats contractes irregulars en els últims 5 anys. També van registrar 11 domicilis, entre ells el de Luis Rubiales a Granada, però no se'l van endur perquè l'expresident de la Federació es troba a la República Dominicana, Pedrol.
Sí, segons diversos mitjans, i és per motius de feina independents de la investigació. Tot plegat es tracta d'una investigació que lidera el jutjat d'instrucció de Majadahonda, Madrid, i que posa en dubte la transparència de tot el mandat de Luis Rubiales, és a dir, la seva gestió entre el 2018 i el 2023. Concretament, sospita que hi ha hagut frau en contractes relacionats amb obres que s'han fet a la Cartuja de Sevilla, és la seu de la final de la Copa del Rei, i irregularitats també en el trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. És a partir d'aquesta operació que s'origina tota la investigació, tot i que no és la principal preocupació de la jutgessa. De fet, segons El Confidencial, la magistrada investiga Rubiales i el seu nucli dur per operacions amb criptomonedes i tripijocs a l'última Eurocopa. A tot això, Rubiales ja s'hauria posat en contacte amb el digital El Espanyol per assegurar que no té res a amagar i que col·laborarà amb la policia.
Ho segueix tot des de Madrid. En Damià López, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil va començar ahir la recerca dels papers
papers d'Aràbia, els contractes signats l'any 2019 per la Federació Espanyola amb la intermediació de Cosmos, l'empresa de Gerard Piqué, per portar la Supercopa a Aràbia Saudita. Una operació que va significar l'ingrés de 240 milions per la Federació Espanyola i de 24 per Cosmos en qualitat de comissió per la gestió. El jutjat de Majadahonda, que és qui va enviar ahir a la Guàrdia Civil a fer els escorcolls, és qui investiga un presumpte cas de corrupció en el negoci, administració deslleial i blanqueig de capital. Ahir a última hora, 20 agents de la Guàrdia Civil continuaven escorcollant les oficines de la Federació Espanyola. Van realitzar 5 detencions. Es va escorcollar també el domicili de Luis Rubiales a Granada. Rubiales fa dies que és a la República Dominicana i la Fiscalia ha demanat que se'l detingui. Avui la selecció espanyola marxa a Londres per jugar demà un amistós contra Colòmbia i una part de la delegació de la Federació Espanyola no viatja per poder atendre els agents de la Guàrdia Civil que avui continuaran els escorcolls a Las Rozas.
A tot això, la Federació Espanyola ha emès un comunicat assegurant que col·laborarà amb tot el que li demanin a les autoritats.
I alhora s'ha vist obligada a aturar la convocatòria de noves eleccions que s'havia de fer ahir, i mentrestant la FIFA s'ho mira tot amb atenció. Recordem que Espanya, juntament amb Portugal i el Marroc, serà la seu del Mundial del 2030, però l'Assemblea de la FIFA encara ha de ratificar la candidatura, i segons el diari Marca, Gianni Infantino, el president de la FIFA, ja comença a tenir la mosca al nas amb el futbol espanyol, que encadena un escàndol darrere l'altre.
6 i 40, Dani Alves podria sortir avui mateix de la presó si aconsegués pagar 1 milió d'euros. Ho farà, això sí, davant la indignació i la ràbia de la defensa de la noia qui va violar la discoteca Sutton de Barcelona. Així reaccionava la seva advocada aquí al Món RAC1 poc després de conèixer la resolució del tribunal.
Molt sorpresa i molt indignada. Molt indignada perquè sembla que s'estigui fent una justícia per rics.
Segons La Vanguardia, per poder sortir de Brians 2, Alves farà servir els diners que li facilitarà el pare d'un altre futbolista, de Neymar, que ja el va ajudar a pagar la indemnització de 150.000 euros per la víctima de la violació. Alves té tots els comptes embargats al Brasil per una disputa familiar i encara no ha cobrat els 6,8 milions d'euros que li ha de pagar Hisenda després que l'Audiència Nacional donés la raó al brasiler en diverses causes tributàries. Per tant, l'exjugador del Barça ha de recórrer al seu cercle d'amistats per poder quedar en llibertat. A més, l'Audiència de Barcelona també li retirarà els dos passaports, l'espanyol i el brasiler, per evitar que s'escapi. Una decisió que no s'ha pres per unanimitat, ja que un dels magistrats ha emès un vot particular perquè considera que Alves s'hauria de continuar empresonat. Marc Poyato.
Dani Alves havia fet diversos intents, però sense èxit. Ara, un cop condemnat, ho ha aconseguit. Sortirà de la presó després de més d'un any tancat. Això sí, serà amb una sèrie de mesures cautelars. Ha de pagar 1 milió d'euros de fiança. Se li retiraran els dos passaports. Haurà de comparèixer cada setmana als jutjats i no es podrà acostar a menys d'un quilòmetre de la víctima ni comunicar-s'hi. I com ho justifica el tribunal? Doncs diu que hi ha poques opcions que el futbolista marxi.
El senyor Alves da Silva ha expresado su firme propósito de permanecer en todo momento a disposición del tribunal.
Ara bé, dels tres magistrats que formen el tribunal que l'ha jutjat, n'hi ha un que no hi està d'acord i ha formulat un vot particular. Diu que se li hauria d'haver prorrogat la presó provisional a Alves fins al màxim, que són 2 anys, perquè el risc de fugida s'ha reforçat.
Por desgracia, la práctica forense nos demuestra a menudo la facilidad con la que cualquier persona puede eludir los controles fronterizos para colocarse en situación de ignorado paradero.
Dani Alves estarà en llibertat fins que la sentència sigui ferma, el TSJ ha de resoldre els recursos que s'han presentat i després encara hi ha l'opció d'anar al Suprem. Per tant, li queden uns quants mesos sense trepitjar la presó.
La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, compareixerà a les 9 del matí al Parlament per donar explicacions sobre l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric. I si ella es trasllada a la cambra, els funcionaris de presons també. A les 8 del matí han convocat una nova protesta al Parc de la Ciutadella per reclamar-li la dimissió tant a ella com també al secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. Aquesta és, de fet, la línia vermella que mantenen els funcionaris. De res ha servit, per tant, la primera trobada de cara a cara entre els sindicats i el govern que es va fer ahir. Segons els treballadors, va ser un diàleg poc útil, però segons el govern, va ser un primer pas, Benet Iñigo.
Mentre 500 treballadors de les presons mostraven la seva indignació i ràbia a la plaça Sant Jaume... Representants sindicals entraven a Palau i es reunien amb la vicepresidenta Laura Vilagrà. Segons Núria Nassar i d'UGT, només per dir-los directament que sense dimissions no negociaran.
Molt bona disposició a que estiguem callats. Mai. Hem dit Mai. Que no, que si no hi ha dimissions, la lluita continua.
Per Núria! Per Núria! Per Núria! Dimissió!
Dimissió!
Però per la portaveu del govern, Patricia Plaja, és l'inici del degel.
Des del govern feia 6 dies que perseguíem poder fer aquesta trobada, poder-nos assentar, poder escoltar els diferents representants sindicals, i avui només és el principi.
A més de dimissions, els treballadors volen saber què va fallar en el crim de la Núria, a quines conclusions ha arribat la investigació interna del departament, una informació fins ara guardada sota clau que avui la consellera hauria d'exposar davant el Parlament.
Falta un minut per 3:15 i avui Carles Puigdemont anunciarà si es presenta o no a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya. Com us va avançar el Monarracú, serà a les 7 del vespre en una conferència a l'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya Nord. De fet, la tria del lloc està plena de simbolisme, no només pel paper que Elna va jugar durant l'exili republicà, sinó també perquè allà s'hi van imprimir milions de paperetes i s'hi van amagar les urnes de l'1 d'octubre. Aquest vespre a Puigdemont l'acompanyarà la plana major de Junts per Catalunya, que confia que la possible candidatura de l'expresident sigui un revulsiu per la campanya, Laia Colomer.
Sí, de fet, és l'anunci que tots a Junts per Catalunya esperen que Carles Puigdemont faci avui, que sigui el candidat el 12 de maig, ja ho va dir el secretari general Jordi Turull poca estona després d'anunciar-se les eleccions, i el mateix Puigdemont va dir que li faria il·lusió ser el debat d'investidura. El que hagi de ser, però, se sabrà aquest vespre a partir de les 7, en aquesta conferència a Elna. Tot i que ja va ser el cap de llista el 2017 i el 2021, el cert és que mai abans hi havia hagut opcions reals de tornada. Ara, però, el calendari de l'amnistia el juga a favor i a Junts volen fer servir aquesta carta. Estan convençuts que Puigdemont podria disputar la primera posició a Salvador Illa, que per ara encapçala totes les enquestes. El seu advocat Gonzalo Boye ja deia divendres passat al Monarracú que cap jutge podria impedir que anés a la investidura si tenia opcions de tornar a ser president. Avui també es podria treure l'entrellat a una altra de les incògnites: què passa amb les eleccions europees i si Puigdemont finalment declina ser-ne el candidat.
Sigui com sigui, en cas que Puigdemont optés per presentar-se, caldrà veure si finalment els terminis de la llei d'amnistia li permeten. Això sobretot després que el PP presentés des del Senat un conflicte entre òrgans constitucionals. Ara bé, encara està per veure quina serà l'afectació real que tindrà aquesta maniobra, i és que, segons explica el Digital Espanyol, fons populars admeten que el partit podria fer marxa enrere i no anar fins al final amb aquest moviment, Víctor.
Sí, és a dir, que les plantegen demanar al Congrés que retiri l'amnistia, però un cop la cambra no ho faci, aturar-se i no portar el cas al Constitucional. Segons el Digital, el PP admet que portar la llei ara al TC podria ser contraproduent, perquè tenen coll avall que la majoria progressista del tribunal resoldria a favor de l'amnistia i això els trauria força de cara a propers recursos. Ara bé, no volen avançar-se i prefereixen esperar a veure què diu el Congrés abans de mirar més enllà.
Tot i així, el Senat no és l'únic que està posant entrebancs a la llei, perquè el Consell General del Poder Judicial debatrà avui sobre l'amnistia i, si no hi ha sorpreses, com us explicàvem ahir, aprovarà un informe demolidor sobre la llei.
El poder dels jutges, de majoria conservadora, la definirà d'inconstitucional, sobretot per dos preceptes: perquè ataca la separació de poders i el principi d'igualtat, que són dos pilars bàsics de la Constitució espanyola. Ara bé, la realitat és que la Comissió de Venècia va dictaminar fa uns dies exactament el contrari, que no s'atacava aquests preceptes. És inèdit que la judicatura espanyola es posicioni sobre una llei que encara no s'ha aprovat.
I mentrestant, la justícia espanyola continua vestint la causa contra Tsunami Democràtic, per la qual s'acusa de terrorisme, entre d'altres, Puigdemont o Marta Rovira. En les últimes hores, l'Audiència Nacional ha donat llum verda a Manuel García Castellón perquè investigui també si Tsunami hauria intentat atemptar contra el rei Felip VI. El magistrat creu que la plataforma volia atacar el monarca el juliol del 2020, aprofitant una visita de Felip a Catalunya. 6:47, encara en plena política, centenars de persones es van manifestar ahir al vespre davant la seu del PP a Madrid, al carrer Gènova, per exigir la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sí, s'hi van sentir crits com Ayuso dimissió, no fuera corrupta de l'Assemblea, i s'hi van veure banderes republicanes i de la Universitat de Madrid. Segons la delegació del govern espanyol, s'hi van aplegar 800 persones. Va ser una concentració sense incidents convocada per una associació universitària d'esquerres.
Una pressió popular que s'assuma a la pressió del govern espanyol. Aquesta nit, qui ha estat molt contundent és el ministre de Transports, Óscar Puente. En una entrevista a la cadena SER, ha dit que Ayuso, de forma irrefutable, participa dels delictes fiscals de la seva parella per haver viscut en algun dels pisos que Alberto González Amador va comprar amb els diners que hauria defraudat a Hisenda. Aquesta era la conversa amb el periodista Aymar Bretos.
Isabel Díaz Ayuso, igual que dije ayer en el Senado, es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja.
Eso es una acusación muy grave.
Ya, claro que es grave, sí.
Está acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber cometido un delito.
No, estoy acusándola de participar lucrativamente de la comisión de un delito de su pareja. Eso es lo que estoy diciendo.
¿No tiene pruebas de esto que está diciendo?
Se las acabo de relatar. Le acabo de describir hechos. Es una persona que vive en el piso de un señor que ha sido comprado previamente o posteriormente a la comisión de delitos.
Sobre aquest cas, el govern espanyol ja hi ha dit la seva. Aquesta nit a Televisió Espanyola, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat la dimissió de Miguel Ángel Rodríguez.
Señor Feijóo, le viene mejor tapar y no tener que pedirle a la señora Ayuso su dimisión. Y ya no voy a decir el cese inmediato del señor Miguel Ángel Rodríguez, que creo que reconociendo el haber difundido ayer esas noticias sobre los nombres y esas supuestas conductas que se ven absolutamente falsas de dos periodistas, pues me parece que sobra cualquier otro comentario.
Fernando Grande Marlaska ho deia després que a les últimes hores s'hagi sabut que el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, que és Miguel Ángel Rodríguez, ha admès que aquesta setmana ha enviat informació falsa a un grup de WhatsApp amb periodistes.
Sí, concretament els va dir que dos periodistes del diario.es encaputxats van intentar entrar a la força a casa de la presidenta de la Comunitat de Madrid, i també els va informar que dos periodistes, en aquest cas del País, estaven assetjant veïns de la zona per extreure'n informacions, inclosos menors d'edat. Ara el cap de premsa de la presidenta de Madrid ha admès que aquestes informacions són falses, però ha argumentat que ho havia fet a títol personal i no com a cap de gabinet de la Comunitat de Madrid.
Diversos mitjans digitals es van fer ressò d'aquestes acusacions de Miguel Ángel Rodríguez, portant el País com el diario.es ho van negar. I encara sobre els populars i també sobre Vox, els dos partits que governen la Generalitat Valenciana volen que el valencià deixi de ser una llengua obligatòria a l'escola. Totes dues formacions ho han anunciat a les Corts, aprofitant el debat sobre una iniciativa legislativa popular de l'entitat Hablamos Español.
L'organització vol que aprendre valencià no sigui obligatori, que els alumnes o les famílies puguin escollir si volen o no fer aquestes classes. De moment, el govern del País Valencià ja ha dit que hi està d'acord, però que perquè la iniciativa prosperi, abans cal que les Corts Valencianes hi donin la llum verda.
Falten 10 minuts per les 7, anem al Regne Unit, perquè la bola de neu sobre l'enigma de Kate Middleton continua creixent, i és que la suposada desaparició de Caterina, que no participa en cap acte públic des del desembre, i aquí van operar el mes de gener, continua sent la principal notícia de tots els mitjans internacionals i sobretot britànics. Ahir us explicàvem que ara hi havia sospites que algú havia accedit il·legalment a l'historial mèdic de la princesa de Gales quan estava ingressada a l'hospital. Doncs bé, el diari The Mirror explica avui que ja són 3 els investigats per suposadament haver intentat obtenir aquesta informació de manera il·lícita.
Recordem que es tracta del mateix hospital en què el rei Carles III s'està tractant d'un càncer, tot plegat mentre les xarxes van plenes de missatges i comentaris que posen en dubte que Kate Middleton sigui la dona que apareix al vídeo que es va publicar fa uns dies, sortint de comprar en una botiga agrícola de Windsor amb el seu marit. El diari que va publicar les imatges, The Sun, ha parlat amb l'autor de la filmació. Es tracta de Nelson Silva, que s'ha fet d'or amb la subhasta de les imatges. L'home assegura que la dona que camina al costat del príncep Guillem amb bosses sí que és l'autèntica Caterina.
I un últim apunt, perquè és molt possible que avui demà tingueu problemes a l'hora de fer servir l'aplicació del banc, o també podeu tenir dificultats si voleu comprar un bitllet de Renfe. El motiu és que els informàtics de l'empresa que desenvolupa les apps, per exemple, del Banc Sabadell, de CaixaBank, de Renfe o de Mango, entre moltes altres, estan fent vaga.
L'empresa és la multinacional tecnològica DXC Technology, i els sindicats majoritaris han convocat vaga per avui i demà a tot l'estat. Reclamen un augment salarial i denuncien que en els últims 3 anys han perdut un 17% del seu poder adquisitiu. Tot això en un any rècord per aquesta empresa, que espera guanyar més de 13.000 milions d'euros. A Catalunya té uns 2.000 treballadors.
Sí, sí, 52. A la resta dels esports, Joao Cancelo ha superat amb èxit les proves que li han fet per descartar un problema hereditari al cor.
Tal com us vam avançar, ahir a RAC1 el lateral del Barça es va perdre el partit contra l'Atlètic de Madrid per precaució diumenge passat, però ara ja es pot incorporar amb la selecció del seu país i, evidentment, després també amb el Barça. Precisament al Barça, el director esportiu Deco ha reconegut a la SER que ha cobrat pel traspàs de Rafinha a través d'un fons d'inversió. El portuguès defensa que no ho va deixar, o en aquest cas que sí que va deixar de ser agent de futbolistes quan va entrar al club blaugrana, però que no va renunciar a endur-se el que li pertocava com a intermediari. És per això que va vendre la comissió que li pertocava a un fons d'inversió. Aquí el Barça ha anat pagant a terminis. Així ho explicava ahir a la SER.
Yo pacto una comisión con el Barça y punto. Eso es lo que había pactado. Cuando yo tomo la decisión, que esto pasa en un año, seguramente no podíamos tener ninguna relación de un contrato de una comisión por cobrar. Entonces lo que hice ha sido esto, vender, como he vendido otras cosas, a un fondo de inversión, y este fondo cobra lo que tiene que cobrar.
Alguna cosa més?
Doncs sí, que el Barça femení va guanyar 1-2 al camp del Brand de Noruega i haurà de rematar la classificació per les semifinals de la Champions dijous vinent al Johan Cruyff. I que en bàsquet, el Barça va perdre de 14 a la pista del Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius a l'Eurolliga en un partit marcat per una primera meitat molt dolenta en què el Barça va arribar a perdre de 25.
Són les 6:54, fem una pausa i de seguida tornem.
Avui, a dia, la taronja amb un 30% de descompte. Per només 3,89 € la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Hola, sóc el teu mal de cap. Què? Estressat amb el treball i avui t'estic molestant? Espera'm.
Si el dolor et truca, penja-li. Amb Helocatil podràs acabar eficaçment amb el dolor per seguir amb les teves coses. Helocatil 650 amb paracetamol alleuja eficaçment el dolor i la febre. Des de 14 anys. Helocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser
75.747 75747
Sèrie
16 016.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
De 23 de març a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
El món a RAC 1.
6:56. A aquesta hora, així és la gent, la secció d'en Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, les tietes del poble.
Ara que ja no hi són i les trobo a faltar, penso sovint en les tietes del poble. Les veia poc per festes i a l'estiu i sempre tenien un somriure als llavis i una excusa per preparar-me alguna cosa de menjar. Fos un entrepà o un got de vi, encara que tingués 14 anys. Vi? Segur? Clar, no et farà cap mal un gotet de vi. La recordo amb el davantal i els cabells blancs. La Rosita, una tarda, es va presentar a casa amb una tireta al dit perquè treballant a la carnisseria s'havia fet res, un tallet. Quan me'l va ensenyar, quasi em desmaio, li penjava mig dit. Li veia el blanc de l'os. Allò necessitava punts, desinfectar-se, potser un dit nou, però la Rosita en un parell de dia ja ho tenia curat i com si res. La Dolores ho sabia tot del poble i tenia una capacitat d'oratòria envejable. Se sabia poemes, rondalles de memòries i la història, fins al detall, inventada o no, de tot l'arbre genealògic. Eren fortes i sofertes com una olivera i quan vaig pels carrers on les veia i ara hi ha noves dones semblants a elles, em dic a mi mateix que ja no són les meves tietes del poble, però segur que per algun adolescent que no conec li estan preparant un gotet de vi.
Y escuchemos ahora la recomendación que nos fa la Gemma Herrero para este dijous.
Reconozco que soy una más de esas personas que están pendientes de lo que pasa con Kate Middleton, que por cierto no es la primera princesa de Gales que tiene problemas en la monarquía británica. Al director chileno Pablo Larraín le interesó tanto la princesa Diana que dirigió una película, Spencer, en la que fabula qué serie de circunstancias la llevaron a alejarse. Spencer explora la idea de que fue tras unas navidades, como Kate Middleton, en Sandringham, cuando Diana tomó la decisión definitiva, y retrata la sensación de aislamiento, de paranoia, de soledad de la protagonista encerrada en el magnífico castillo y rodeada de personajes cuanto menos fríos, por no decir siniestros. Es una mujer que cada vez se siente más pequeña y perseguida, que no encaja. Kristen Stewart, que estuvo nominada al Oscar por este papel, lo borda. Puedes encontrar Spencer en Prime Video.
I ara anem amb el diàleg.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Marc Sagués, bon dia.
Bon dia. A l'Oi por Oi de la Cera, el subconscient traeix l'Àngels Barceló i en revela que el poeta Federico García Lorca li agrade bojament.
Antonio Membrilla, político que calificó la memòria històrica como memez histérica, elegido por el PP andaluz para estar al frente del patronato de García Lorca. García Lorca.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.